En el nom del Pare, i del Fill, i de l'Esperit Sant. Amén. Déu vos guard a tothom, encara que estem en aquesta situació tan estrambòtica en la qual estem lluny els uns dels altres i ens hem de comunicar a través d'aquests mitjans virtuals. Estem molt a prop els uns amb els altres, des del cor, des de la pregària, des de la mateixa fe i des de la solidaritat amb un món que pateix. Estic a la parròquia de Sant Joan. Davant meu tenim mossèn Pere i el saludem. Davant meu tinc la Montserrat, que ens ajuda, i aquest noi que ara dispensa, no em ve el nom,
Jaume.
El Jaume, que ha fet aquest bon servei, i els hi donem les gràcies. Perdoneu. M'agradaria veure-us als ulls, i compreneu també la meva situació d'explicar virtualment en una sala, però com que ens coneixem, doncs ens estimem i és com si estiguéssim junts i desitgem, com diu el Papa Francesc, que tornin els dies de festa, els dies de poder-nos trobar, de poder-nos tornar a abraçar per a lloar Déu i per a adonar-nos del molt que ens trobem a faltar i del molt que ens estimem. Com que us tinc confiança i em coneixeu de tota la vida o de molts anys, no vos estranyareu que sempre que començo una classe de teologia, i fa molts anys que ho faig, sempre tinc el costum, així ho vaig aprendre, del bon mossèn Rovira Belloso, que és un dels millors teòlegs que he tingut de professor a Barcelona i d'un gran record, que sempre començava la classe de teologia amb una humil i senzilla Ave Maria. Déu vos salve Maria, plena de gràcia, el Senyor és amb vos, i beneïda sou vos entre totes les dones, i beneït és el fruit del vostre sant ventre, Jesús. Santa Maria, Mare de Déu, pregueu per nosaltres, pecadors, ara i en l'hora de la nostra mort. Amén. En la programació que a començament de curs vam fer d'aquestes exitoses i simpàtiques diàlegs, que en diem els diàlegs teològics, vam programar per la sessió d'avui aquest títol que dic de memòria, diu les qüestions frontereres, que són primer el problema del mal i la relació entre fe i ciència. I m'hi he adonat que totes dues coses alhora no es poden explicar, i per tant m'estendré i començaré per el problema del mal, que és un problema que no és teòric, sinó que és un problema que ens afecta a tots, perquè en tots en hem fet experiència, i deixarem el fascinant tema de la ciència i de la fe per l'any vinent. I per altra banda també us confesso que pel segon tema no estic tan preparat com pel primer, però que és super, molt, molt interessant, i molt interessant de dir la relació que hi ha d'haver entre la fe i la ciència, sempre des del pressupòsit que la veritat científica mai pot ser distinta de la veritat de la fe, perquè la veritat és sempre la mateixa. La veritat no es pot contradir i és sempre la mateixa. Ho deixem, doncs, pel curs vinent, i si tinc temps, que no crec que el tingui, pel final. Quan parlem del problema del mal, és una manera d'anunciar una de les qüestions de la teologia més complicades i més difícils. Ja us dic d'entrada que deia que la qüestió del mal en si mateixa, si parlem des d'una teologia del nominalisme, seria simplement una paraula, perquè és important i ens afecta a nosaltres la qüestió del mal, perquè és el mal que ens toca a nosaltres que ens fa patir, que és una experiència del qual tots l'han feta. I el mal radical en si mateix, naturalment, és inexplicable, avançant ja una afirmació, però el mal, ja sigui físic, moral, social, està per tot arreu i tota persona sempre ha fet experiència d'aquest mal, i encara que sigui polièdric, és a dir, que adquireix tantes formes, tants rostres, sempre té com a fruit i com a comú denominador el dolor, les llàgrimes, el cor ferit i també la incomprensibilitat. I aquella pregunta que amb el diàleg pastoral sentim els mossens tantes vegades quan les persones experimenten la duresa del dolor: i per què? I per què aquest mal? Per què aquest sofriment? Per què aquest dolor? I hem d'estar i hem de ser curosos, perquè de vegades hi ha persones que han patit, no una mica, que han patit tota la seva vida, que han patit sempre, que la seva existència està marcada pel sofriment i pel dolor. I també hem de ser curosos en un altre sentit, de que podem viure al costat de persones que pateixen i nosaltres no adonar-nos. Des de la fe hem de dir d'entrada que el Crist ha vingut per a vèncer el mal i ens ha donat el seu sant esperit per aquest combat contra el mal, i la seva resurrecció espanyola, així ho creiem i ho proclamarem en la nit de Pasqua, que el mal ha estat vençut, que no per ser que l'odi sigui més fort que l'amor, que no pot ser que la injustícia sigui més forta que la injustícia, etc. I també cal entendre com a qüestió de preàmbul, des de la teologia, que la criatura, l'ésser creat, no és Déu, que no som déus, i ara que hem viscut aquesta situació que ens ha inquietat tant, que ha afectat tant la nostra vida, com un virus invisible que, com un àngel devastador, ha afectat tota l'existència i tota la societat, i no cal que en parlem més de tot això, ens hem adonat de fins a quin punt la persona i el món i la naturalesa és un punt vulnerable, que hi ha una imperfecció essencial, imperfecció amb el sentit filosòfic, perquè si no seríem déus, una imperfecció que ve del nostre ésser creat. I per tant, la resposta al problema del mal, també avançant el contingut final i la conclusió final a la qual voldria arribar amb claretat en la meva explicació, és que no és una resposta teòrica, que mai els cristians podrem explicar el mal, que l'única resposta cristiana davant del sofriment del món és sempre pràctic, és praxi, és lluitar contra el mal, combatre el mal i el sofriment, i que per tant els cristians haurem de viure sempre, benvolguts amics, el rostre dels quals voldria veure ara mateix, però vosaltres en veieu a través de l'internet el bon servei que fa aquest noi. La resposta, haurem de viure sempre amb aquesta qüestió dolorosa dintre del cor, i haurem de sentir a cada moment el món i la societat que ens diu, i també la part del nostre cor, perquè una persona és creient però al mateix temps és no creient, i porta les dues dimensions. El món que ens diu: a on és el teu Déu? A on és el vostre Déu que us estima? I per tant la lliçó d'avui es desglossa amb dues qüestions. La primera és de tipus filosòfic i teològica, què és el mal en si mateix, i això importa o no importa, perquè mai ho acabarem de resoldre. Però l'altra qüestió encara és més existencial i ens toca més de prop, com podem viure la nostra fe des de l'experiència del mal. Si us plau, no ho prengueu com una cosa abstracta, no ho prengueu com una qüestió teòrica. Això us toca a vosaltres i em toca a mi, perquè ara que hem viscut aquesta pandèmia penses, Déu meu, tu que ho has creat tot, no ets capaç de dir en aquest virus t'aniquilo i no facis més mal a les teves criatures. Si t'ho hem demanat, si hem pregat tant, hem de viure sempre amb aquesta qüestió. I per tant, el gran problema de la teologia cristiana, tota la teologia no catòlica, tota la teologia cristiana, del pensament cristià, que diria mossèn Gil, que va ser rector d'aquesta parròquia i va escriure la gran història del pensament cristià, és sempre inevitable. Per què existeix el mal? Com es justifica? I encara més, i com es justifica el sofriment dels innocents? Com es justifica el dolor d'un infant? Com ho pot permetre Déu? I què podem fer davant d'aquesta obscuritat de la qüestió? Una qüestió que, per altra banda, té moments sublims, que ha estat pendent i que està present en tota la literatura cristiana i en bé que a mi, que no explico, però que coneixeu tot l'existencialisme francès, bé, per exemple, la gran novel·la que us recomano a tots que llegiu aquest estiu, que són els germans Karamazov, i el diàleg sublim del final de la novel·la entre Ivan i l'Alyosha, en què l'Ivan diu: jo torno el bitllet a Déu, nostre senyor, no em vull saber res d'aquest Déu, torno el bitllet d'entrada al cel, el torno, no em vull saber res. Ho diu així, ho copio en castellà perquè per l'internet no ho he pogut, m'ha fet pereça copiar-ho de la versió catalana, per altra banda, excel·lent, dels germans. Dice, solo sé una cosa, existen sufrimientos sin que haya culpables. Mi bolsillo no me permite pagar una entrada tan elevada, así que me apresuro a devolver mi billete. No es que yo no conceda valor a Dios, Alyosha, pero le devuelvo respetuosísimamente la entrada. Un Déu que permeti que els infants pateixin, que hi sigui, però a mi aquest bitllet per entrar al cel li torno, no el vull. O el gran Unamuno, que deia: no sé si existeix o no existeix Déu, dice, però dicto altra vegada en castellà i de memòria, dice: me debe una explicación este Dios, em deu una explicació que no existeix. I tanmateix és cert que tot el missatge cristià és una resposta contra el mal. No tot el missatge cristià, tot el missatge de la Sagrada Escriptura, del Vell i del Nou Testament, hi ha aquesta lluita, aquest combat per ofegar el mal en el món, gairebé un oposar-se diametralment contra el mal. Ho torno a dir i torno a avançar la conclusió final. Els cristians no estem cridats a explicar el mal, sinó a combatre'l. I així ho hem après de nostre Senyor. I això ha estat tractat, que si tinguéssim temps i poguéssim sistematitzar més bé la classe, amb tota la gran qüestió del teisme, ara no us explico què és el teisme, que és aquella concepció de la religió com si Déu fos el rellotger que posa en marxa un aparell que ha de funcionar amb tota perfecció i per tant, aquella, si l'aparell s'espatlla vol dir que el rellotger és un desastre de rellotger, etc. Des del teisme, la famosa aporia, que ha estat present també en tota la història de la filosofia i de la teologia, si Déu és bo i és omnipotent i per tant permet el mal i el dolor i el sofriment, per tant hem de concloure que Déu no és ni bo ni omnipotent. Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. I això, amics meus, al meu entendre, i des de la pastoral, no és una qüestió d'aula, de filosofia o de teologia. Això és una qüestió de la vida, perquè això ho sentim. Això ho sentim. I també en l'Antic Testament trobem aquesta dificultat. Hi ha el cèlebre llibre de Job, que és pesadíssim de llegir per altra banda, però pel damunt sí que el podeu llegir, i també amb alguns salms planteja la qüestió de manera realista i tremenda. Aquell Job que era just, que era bo, que era correcte, que era honrat, que complia la llei, que era el bon israelita, diu, no comprenc de dir, però jo que he complert tota la vida la llei i que sóc un bon israelita, com és que m'afecten aquests mals i ho he perdut tot, quan l'esquema de l'Antic Testament és aquell esquema que després el luteranisme reprèn d'alguna manera, de dir l'home just i l'home honrat i l'home complidor de la llei és l'home retribuït i beneït ja en aquest món. Doncs jo t'he de dir, això no em queda clar, i experimenta el seu dolor i la seva indigència, i literàriament amb capítols i amb versets preciosos es troba davant dels seus enemics que encara li provoquen una indignació i li acusen, què coix has d'estar honrat? Si et trobes d'aquesta manera és perquè és un injust i un pecador, i aquella beneita de la seva dona que en el capítol 2, verset 9 li diu, mora't d'una vegada i confessa que ets pecador. I la resposta del final dels capítols del llibre de Job, que per a mi és un dels punts més alts de la literatura pagana, fins i tot, vull dir, de la literatura antiga, el senyor que li diu, però tu què saps? Tu què saps? I on tens tu quan jo creava el món? I tu què saps? I no és l'home que pregunta a Déu, segons el llibre de Job, sinó Déu que pregunta a l'home. I l'experiència que fa Job d'aquest Déu incomprensible, que no li explica el per què, el porta amb una gran confiança, que amb aquella lectura amb Sant Pere que llegim tantes vegades a les homilies, a les celebracions de funeral, és bo, d'esperar, te'n recordes, silenciosament, la salvació de Déu. No ho sé, però espero que ell em salvi, encara que no ho entengui. Job s'obre amb una gran confiança en l'acció última de Déu, que ell encara no ha experimentat. I això el Nou Testament encara tindrà l'última hermenèutica en la història de la salvació que després sostiré. També podríem parlar del problema del mal. A través de la filosofia antiga, ja sabeu que hi ha dues línies de pensaments de la filosofia, aquella que parteix de Plató i que arriba a Sant Agustí, i aquella que parteix d'Aristòtil i que arriba a Sant Tomàs d'Aquino, que en parla d'una manera essencialista. El bé té entitat, el mal no en té, i Sant Agustí arriba a dir acadèmicament, el mal no existeix. Per què dius, Agustí, que el mal no existeix? I ell et contestaria, sí, perquè el mal és la privació de bé i no té cap essència, és allò que falta al bé, és una deficiència del bé, i per tant en si mateix no existeix. Però naturalment això no és suficient. Com me puc explicar? Quin exemple posaria? Ara mateix no m'ocorreix un. El prisma de Newton, que és capaç de desglossar tota la llum, tots els colors de la llum. Però el Newton, amb el seu prisma cèlebre, amb l'obscuritat, no hi pot fer res. No hi pot fer res. I per tant, Sant Agustí ens diu quelcom tan gran i preciós com vulguem dir, no us confongueu, no hi ha la mateixa entitat del bé i la mateixa entitat del mal, perquè sobre el bé es pot construir i sobre el mal no es pot construir res, res. No és el mateix el bé que el mal. Sobre el bé es pot construir, hi ha entitat, hi és, hi ha l'ordre de l'ésser. Però en el mal no hi és l'ordre de ser el de l'ésser, per dir-ho així. És allò que no hauria de ser. Que no hauria de ser. Per això tampoc consola ni dona esperança, no? D'acord, no hi hauria de ser. Digue-li això, per exemple, amb aquella persona que aquesta setmana hi ha donat sepultura i d'una persona que va veure com el seu home se suïcidava per qüestió de la pandèmia. Explica-li que allò no hauria de ser, però per ella és, i pel seu fill és, i és el dolor més gran. Ni consola ni dona esperança. I si us parlés de Sant Tomàs, amb això és molt holístic, perquè el papa francès, ho trobo que l'hagués hagut de citar, a la Fratelli Tutti, però no ho ha fet, però és igual, no importa. Sant Tomàs busca aquella harmonia, com vulguem dir, és natural que el lleó mati amb un cèrvol malalt per alimentar-se, per tal de l'harmonia de la creació, etc. I rotllos d'aquests, vale? I tampoc m'agrada aquesta expressió que a vegades diem, certament Déu no és l'origen del mal, no pot provocar el mal, el que és el bé absolut, el que és el bé, el que és l'amor, no pot provocar el mal, però el pot permetre. Què vol dir que el pot permetre? Què vol dir que el pot permetre? Per què ha de permetre el mal? Per què ha de permetre que els seus fills pateixin? Per què ha de permetre que els pobres de Nostre Senyor pateixin? Per què? I certament que Sant Pau, amb aquella cita de Romans 8:28, que deu ser veritat perquè és paraula de Déu i ens ho hem de creure, quan diu Déu ho ordena tot en bé d'aquells que l'estimen, tot, que ordeni el bé, però que ordeni el dolor. Cert, és ben veritat que Déu no permetria el mal si el mateix bé d'aquest mal no entregués un bé. L'home modern s'escandalitza davant del mal. Aquest és real i existeix. I com ha dit, existeix el més temible dels mals, que és el sofriment dels innocents. El sofriment dels innocents. Permeteu-me una petita digressió. Us deia, el mal és inexplicable, certament. El mal és la primera qüestió atea. Jo comprenc que persones que han viscut aquestes situacions i els mossens que de vegades ho toquem de prop, aquells hi has d'anar a fumre, allà un rotllo de catequesi. Només pots plorar amb ells, només pots pregar amb ells, només pots estar al costat d'ells, com Santa Maria al peu de la creu, i no dir gaires paraules. Només pots plorar amb ells. I diem, el mal és misteriós, el mal és un problema. És un problema des del punt de vista creient, de dir, com puc creure? És una objecció, però també el contrari. També el contrari. El bé també és misteriós. El bé també és un problema pels no creients i pels ateus. I d'on surt el bé? I com és possible tant de bé? Com us ho puc explicar? Aquella història tan preciosa i tan autèntica que va commoure Europa, de el Sant Maximilià Kolbe, que va dir, jo dono Vas canviar la vida per aquest pare de família. Joves que envio la vida per aquest pare de família. D'on ve aquesta bondat? No s'explica. Però quan et van acabar de dir això, les van posar a cantar i van cantar un himne de lloança a Déu. Això no se sap. Van cantar un himne de lloança. Perquè aquell home havia donat la vida per un altre, havia bescanviat la vida per l'altre. Aquell home havia entès que la vida de l'altre era més important que la seva. I això és bé. És pur amor. És pura gratuïtat. I el no creient d'aquí també té un problema. I d'on ve tant de bé? I d'on ve tant de bé? El mal no s'explica. Perquè el mal, diuen els teòlegs, no l'ha creat Déu, sinó que és la realitat més humana. El pecat és l'únic que Déu no ha creat. És fruit de la llibertat humana. És que ara, com poso un exemple que no sé si us serveix i que se m'ocorreix ara mateix, de dir, en el nostre país que hi ha tanta maledicència, tanta calúmnia, tantes, no sé, en el món de la política, social, etc, etc. Llavors, com si els governants diguessin, diu, per què no passi això, perquè ningú ja es maleixi si mateix i perquè no s'escapin calúmnies, doncs trec la llibertat d'expressió. Clar, naturalment, ningú mal parlaria de l'altre, ningú acusaria de l'altre, però no hi hauria la llibertat d'expressió. És fruit de la llibertat. I per tant, darrere el mal moral, sempre hi ha el mal ús de la llibertat humana. I aquesta llibertat humana, com us ho diria, no és una llibertat individual únicament, sinó que és una llibertat cumulativa. I allò que en diem el pecat original, que simplement descriu la persona humana sense la gràcia de Déu, sense l'amor, per dir-ho així, sense l'amor. Aquest pecat original, com us ho diria, és com una mica de neu que es va fent gran, i esdevé una llau. Una llau de mal acumulat, d'injustícia acumulada. I el pecat personal esdevé pecat social i estructurat. Són qüestions certament denses i complicades. Déu no té per què explicar el mal que fas tu, perquè ell no ho ha creat. T'ha creat lliure. T'ha creat lliure. Poseu per cas totes les escenes que vivim, i ara com que estem tan afectats per la pandèmia, ens oblidem dels camps de refugiats de Grècia. Ens oblidem de la gran geografia, de la fam i de la misèria del tercer món. O ens oblidem del drama de persones que han de marxar del seu propi país, exposant la seva pròpia vida amb aquells telèfons perquè sempre parlen amb la seva mare i arriben de qualsevol manera a l'oceà perdent. Fa la setmana o fa dues setmanes, aquella noia que va arribar a Canàries plorant perquè havia perdut el seu propi fill a la nit, traspassant l'oceà. Això ho ha fet Déu? Això ho ha fet Déu? Mireu ara com aniran les vacunacions, per on començaran? Què prevaldrà? Els interessos comercials. És que començaran pels països més pobres de la Terra o per les capes més pobres de la població. Aquests seran sempre, naturalment, els últims. I mireu com hi ha els Geta vacunes, començant per bisbes. Geta vacunes. Ara m'ha dit, perdoneu, això del Geta vacunes, però és que ho diuen. I és veritat. És veritat. Això no ho ha fet Déu. Cap guerra ha fet Déu. I per tant, si la llibertat humana digués, no estigués trencada per aquest pecat original, no estigués trencada per aquesta capacitat de mal que de vegades ni les mateixes persones queden horroritzades de si mateixes, de dir, sóc capaç de fer això. Tot això no ho ha fet Déu. Que bonic quan el van Baltasar en la seva gran domàtica diu l'única que després el Pere diu que em farà una pregunta dificilíssima que ja no estic espantadíssim l'infern és l'única realitat no creada per Déu qui es fa l'infern? L'infern se'l fem nosaltres no l'infern de pastorets els inferns existencials se'ls fem nosaltres. I no podem dir el fas tu, però dient com que jo no ho faig, jo no tinc res a veure. No, tu també tens a veure. Tu també tens a veure. Jo tinc a veure. Mireu, ara diré una cosa que potser us sonarà estranya. Des que Déu ha creat la persona humana, home o dona, naturalment, ha deixat de ser, en certa manera, faig entre cometes, però no veieu les meves... Ah, sí que les veuen. Fra Virgolette, que diuen els italians, omnipotent. I ho ha fet per amor. I si us ve present i els ho representeu, jo només ho he vist una vegada, la Capella Sixtina, a la creació de Déu, te'n recordes, Montserrat i Pere, que quan hi ha una distància entre el dit de Déu i una distància mínima i petita, vol dir, et creu lliure, et creu amb la teva llibertat, m'arrisco a crear-te amb la teva llibertat. I el Senyor es compadeix d'això. El mal sempre té troba origen en el cor de l'home. Però no us diria tota la veritat si acabés aquí i diries, bueno, d'acord, vale, d'acord. Perquè hi ha un tema, Jaume, no t'espantis, perquè és un tema una mica complicadíssim i raro i que pot sonar mitològic o estrany, perquè també l'escriptura parla del mysterium iniquitatis, del misteri de la iniquitat, que en el fons ve a dir, no sabem explicar, no sabem explicar com en aquest món hi pot haver tanta densitat de mal i tanta capacitat de mal. D'on ve això? És possible que surti del cor de l'home només? És possible que això trobi origen en el cor de l'home? Com es pot explicar, per exemple, un Auschwitz? Hi pot haver una persona que no es compadeixi d'això? I aquest mossèn que us he anomenat abans, mossèn Rovira Velloso, deia, si mai en teologia us parlen, no naturalment amb el sentit de dimoni, de pastoret, sinó que us parlen del misteri del mal com el misteri de la iniquitat, deia el bon mossèn, el se'l sigui, diu, no us en rieu mai perquè teològicament és una qüestió molt sèria. Si existeix aquest mal, aquest misteri d'iniquitat només pot existir en forma de mentida i d'odi. gairebé com un tercer ordre de l'ésser, obscur, terriblement obscur, absolutament obscur, en ell mateix inexplicable perquè és enganyós, perquè existeix sempre en forma de mentida, ell del qual el Senyor diu que és el pare de la mentida. I si existeix, només pot existir com allò reprovat per Déu i com allò negat per Déu. Però també és veritat que aquest mal, aquest misteri d'iniquitat, pot estar molt a prop del bé, com Judas al costat de Jesús, i es pot confondre amb el bé, i es pot revestir, se me posa la carn de gallina, d'àngel de llum, i es pot confondre el bé amb el mal. I tot això és prèter natural. I no ho sabem. I sabem que la lluita d'aquest misteri d'iniquitat no és mai contra Déu, sinó contra la creació de Déu. I que el Crist ha vençut el mal, però també hem de demanar, el mateix Senyor ens diu, i ho diem mil vegades durant tota la nostra vida, i allibereu-nos, Senyor, no de qualsevol mal que diem en català, sinó que la traducció perfecta, i sabeu que és allibereu-nos, no de qualsevol mal, que vol dir això de qualsevol mal, del maligne, del mal radical, del mal radical. I el mal, torno una mica abans, que potser ho he explicat malament quan us ho explicava allò de Sant Agustí, que no té la mateixa naturalesa que el bé, sinó que les coses que ja es construeixen sobre el mal se poden construir com aquella torre de Nabucodonosor, però arriba un moment que no té fonament i el mal cau sobre si mateix, en castellà diria, se desmorona, perquè no s'aguanta ni ell mateix, cau sobre si mateix, es desmorona, no es pot aguantar tanta quantitat de mal. Cal entendre, doncs, que la salvació de Crist i la forma d'aquesta salvació implica, i direu, mossèn, tanta història d'internet i tant de diàleg teològic per a dir el que ha dit al començament, però no sabem explicar el mal. Direu, per això calia que fes una classe per aprendre consciència, sí. Us en recordeu quan el Sant Pare Francesc va anar a Filipines amb aquell tifó que es deia el tifó Iolanda, amb unes imatges que són les que m'han impactat més dels viatges? Bueno, no, em va impactar moltíssim també el d'Iraq, ara la setmana passada, o fa 15 dies, quan va anar a Filipines, us recordeu, us ve present el Papa amb aquell xubasquero groc que feia aquella devastació, el cardenal Tagle, que plorant per allí, i aquell nen que li va preguntar, i el Papa, el successor de Pere, que ja és molt un successor de Pere, que tot ho saben, i sempre diuen, sabem, declarem, manifestem, diu, doncs no ho sé, fills meus, no ho sé perquè Déu permet això. Dice, quiero que miráis todos la cruz de Cristo y desde su corazón le preguntéis y le digáis, ¿por qué, Señor? ¿Por qué, Señor? I és molt que un papa digui, no ho sabem. I al final deia, però Dios está aquí. Dios está aquí. Déu és aquí. Però em va agradar que digués, mireu la creu del Crist i pregunteu-li per què, i diu, i feu aquesta pregària i queixeu-vos a Déu i dieu, per què, Senyor, per què, per què, per què, A què us sona, benvolguts alumnes que m'escolteu? A què us sona, dieu, per favor? Doncs us sona el crit de Jesús a la creu. Déu meu, per què m'heu abandonat? El per què d'ells és el per què del fill de Déu. I tu continues sent el meu Déu, encara que no ho entengui. Però esclar, també existeix el mal físic. Només podem dir això. El món no és Déu, és una realitat imperfecta per naturalesa. Un tsunami, un tifó, allò que passa, com se diu, allò de... Sí, un tsunami, no, allò que passa cada 2x3 a Centroamèrica, al Carib, com se diuen aquests huracans, eh? No, aquells huracans que venen, allò de... Bueno, és igual que sigui. Vull dir, si no hi haguessin persones, no passaria res. És la naturalesa. És la naturalesa. En tant que afecta les persones, no? Només el mal físic és comprovat com a mal només per la consciència humana. En tenim prou de saber que el Déu creador és el Déu que salva i que és provident, no? Què vull dir amb això? Vull dir, amics meus, que Déu encara no ha acabat la seva creació, que encara no ha acabat, no l'ha acabat, que veiem en part, no l'ha acabat encara. Quan era un mossèn jove i llavors encara no havia après a pregar, vaig haver d'anar a donar la Santa Unció amb una germana de Sant Josep del carrer del Mar, era vicari de Sant Joan. Jo estava més espantat, era una noia molt jove que va morir de càncer. Aquesta congregació és una gran congregació i ha estat molt, molt, molt afectada per morts de religioses de càncer, de Sant Josep, d'aquí baix al carrer de Rebuster. I aquella noia es moria i les germanes li van posar una rosa a les mans. Era una noia molt jove, amb aquella badruna. I aquella noia em va dir, diu, llegeix el capítol 8. Jo, allí tremolós i dubtós, i no sabia què dir. Diu, llegeix aquell capítol de Sant Joan, de la carta als romans, que diu així, diu, jo crec, és que m'emociono, que els sofriments del món present no tenen res a veure amb la glòria que esperem. Em va quedar aquí. Aquella pobra religiosa agonitzant amb una rosa a les mans i dient, me llegeixi'm això. De veritat que no, dic, no us ho exagero. De dir, Déu no acaba aquí, l'últim no és això, mossèn, com si em digués, ho dic ara, l'últim no és això. L'últim no és això. I per tant la resposta de Déu davant del mal del món, aquesta és la gran conclusió i la gran afirmació de la fe cristiana, és la creu de Crist. Déu no ha explicat, no ha volgut explicar. Quan arribem al cel li preguntarem el perquè del mal. Però s'ha manifestat com el teu amor. I tota la vida de Jesús és un combat, una lluita contra el mal de la persona humana. Déu s'ha manifestat a l'interior de la història com a Déu que salva, que allibera, que sempre vol el bé. A la nit de Pasqua escoltarem l'Èxode, he escoltat el dolor del meu poble, que és Egipte. No hi ha cap plana de l'Evangeli en què el Senyor no procuri el bé de la persona, del malalt, del pecador, del marginat, del leprós. I ha estat per nosaltres una resposta incomprensible i com sorprenent, que trenca tots els esquemes. És a dir, no us dediqueu a explicar el mal, perquè aquest mal ha estat assumit pel fill de Déu, i el pare ha patit la mort del seu fill. I quan dic la mort del seu fill, vol dir la mort, vull dir el sofriment de tota la humanitat en la mort de l'Esperit Sant. I ens ha ensenyat, vet aquí la gran conclusió, que davant de la qüestió del mal, hem de dir, doncs no ho sabem, però jo us ensenyo allò que diu al final del capítol 12 de la carta als Corintis, un camí. Mireu, Montserrat, que és bonic això, que no té comparació, incomparablement millor que tots els camins. I Sant Pau comença el gran himne de l'amor. Si jo tingués, te'n recordes? I l'amor és pacient, i l'amor tot ho aguanta, i tot ho transforma. En un altre sentit, el camí de la mort és com l'únic camí per a superar el mal. I la mort de Jesús, per dir-ho així, s'hauria de tematitzar molt això, i és el gran pecat i el gran mal. Perquè ha estat el rebuig de tota la humanitat a la presència del Déu amor, i la resposta de Déu en la mort del seu fill no ha estat ni la ira ni el càstig, sinó la misericòrdia i l'esperit que vivifica. I el Crist ens ha donat el seu esperit, i però s'ho prova dolç en la fe, perquè quan dic que Déu ens ha donat el seu esperit, Pere i amics i tots, no ens ha donat unes idees, no ens ha donat uns sentiments, ens ha donat una realitat viva de gràcia que està en nosaltres. Real, real com aquesta botella, real com això que m'ha donat el Pere. Quelcom que s'ha donat i que està en mi i que no me l'he provocat jo. Perquè si me l'hagués provocat jo em cansaria, i si hagués fet, si fos del meu pensament, aquest pensament el puc variar. És la gràcia que actua en mi, i aquesta gràcia em porta a estimar i aguantar i a lluitar contra el mal, encara que no en tingui cap explicació. Tinc present, per exemple, que jo vaig quedar esgarrifat perquè no m'ho hagués cregut mai del món, i fins i tot me feia por com de llegir aquella santa tan coneguda al nostre temps, la Teresa de Calcuta, te n'en recordes, lletja com una mala cosa comparada amb la princesa d'Anglaterra, que eren amigues, i em creia que tothom ha viscut una fe pacífica, una fe tranquil·la. Joder, llegiu els seus diaris, no els llegiu. No els llegiu. No els llegiu. Va viure amb l'obscuritat de la fe, i vivint enmig d'aquelles misèries de la Índia, deia, on ets, Déu meu? On ets? Com puc creure en tu? La gran Teresa de Calcuta. I ho van amagar, tot això. Ho van amagar. Van amagar aquests diaris. Com la meva germana, la Teresa de Jesús, quan deia, dubto si hi ha cel, com que dubto si hi ha Déu, amb els seus sofriments. La Teresa de Lisieux, Santa Teresa, va viure la prova de la fe. I per tant aquí, doncs, què va fer Teresa de Calcuta com exemple, i com fan mils de persones, i com fem nosaltres, de dir, doncs, treballem i ens posem a estimar. I no podem respondre la pregunta, però l'Esperit de Déu ens porta a superar i a lluitar i a consolar. També En concret, aquests els sants, que són els únics que poden renovar la vida de l'Església i també la nostra Església, els sants no en fan una ideologia, ni de dretes ni d'esquerres, no en fan unes idees, no en fan unes proclames, no en fan uns documents, cony, s'arromenguen. I aquell home que està allí mig mort, doncs l'agafo i l'atenc. M'enteneu el que vull dir? No és una resposta ideal, ideològica, sinó concreta i real. I això ve de l'amor de Déu. És la resposta contra aquest mal. I quan l'Esperit de Déu ens és donat, es manifesta sempre com a amor que sembla impotent, però que perdona, estima i és fidel fins a la mort. Ho torno a dir per última vegada. Els cristians no estem cridats a explicar el mal, sinó a lluitar contra el mal, esdevenir, com llegim a la nit santa de Nadal, un poble apassionat per fer el bé. I llavors Bonhoeffer té aquella expressió, que la dic en llatí, perdoneu-me que em faci el savi, que no ho soc ni de lluny, diu: hem de viure com si Déu no existís, com si no hi fos. Et si Deus non teretur. Què vull dir amb això? Que no hem d'esperar constantment de dir: és que Déu ara farà un miracle i traurà el virus, és que Déu suprimirà la misèria del món, pendents d'una divina acció extraordinària. No. Hem de tenir la certesa que la presència de Déu en nosaltres és el fonament de la nostra lluita contra el mal i de la nostra esperança. Déu sempre actua, no mai amb les causes primeres, sinó des de les causes segones. I quan diem: ha estat un miracle, els cristians, bueno, potser sí que és un miracle, però sempre són una mica sospitosos. Tampoc això vol dir que no hi hagi miracles, perquè jo n'hi he vist de miracles fets. Jo n'hi he vist, em dono fe. Déu escolta de vegades les pregàries, perquè ens vol consolar el cor i perquè ens vol donar signes de que acompanya el seu poble i acompanya el dolor del món. Quan la pregària és neta, quan l'intercessió és pura, per això quan ho hem de confiar tot a la Mare de Déu, perquè hem de dir: jo no sé si la meva pregària, perquè de vegades puc pregar per un altre, per deixar de, no perquè l'altre deixi de patir, per deixar de patir jo, que perquè l'altre em fa patir. I llavors la pregària no és neta ni és pura. Això és un altre tema. I finalment, abans que feu preguntes, la fe que tenim en Déu, malgrat tot això que us he explicat, fa possible l'esperança, germans. Fa possible l'esperança. Si no hi hagués aquesta fe, no tindríem esperança. No tindríem, ara dic el més important, no seria possible cap esperança. Ara també em recordo germana Maria Teresa, que deu ser Riudecols, parlo d'una germana teva, carmelita, de la gran Edith Stein, la filòsofa, deixeble de Husserl, fenomenòleg. Quan aquella pobra carmelita, imagineu-vos, despullada completament, sense el vestit que velava la seva santa virginitat, era portada dintre de la cambra de gas i deia: hi ha un amor més gran. Hi ha d'haver un amor més gran. L'Edith Stein. Hi ha un amor més gran. Aquesta és l'esperança. És en els moments límits que s'expressa aquesta esperança fonamentada en la resurrecció de Jesucrist. No podrem explicar tot. Nosaltres només veiem en part. no tenim ni podem tenir, perquè si no seríem déus, l'explicació del tot. Ho veiem des de la banda d'aquí, no des de la banda d'allà. I quan, per exemple, hem de tractar persones que moren incomprensiblement de càncer o joves d'accidents i coses d'aquestes que afecten tant, jo sempre penso, si trec a Déu de tot això, si trec a Déu, a què em queda? Com puc continuar vivint? On puc fonamentar la meva esperança? On puc trobar la meva força? I mossèn Aragonès, pobret, quan ens explicava aquestes coses, vull dir, mossèn Joan Aragonès, diu, que sempre posava aquests exemples, diu, imagineu-vos un tapís, diu, nosaltres veiem la banda d'aquí esfiligarsat i sense forma, però Déu veu el tapís de l'altra banda i de l'altra cara. No tenim tota l'explicació del tot. Només Déu i els sants veuen al revers. El mal no es pot explicar, és misteriós. I la resposta cristiana al mal no és fer teories sobre el mal, sinó amb l'esperit de Jesús, lluitar contra el mal i pensar que l'últim, perquè hi ha esperança, l'últim és sempre Déu. I ara aquí en venen 50.000 llocs de l'Escriptura que parlen d'Isaïes, la segona de Pere, el capítol 20 o 21 de l'Apocalipsi, el cel nou i una terra nova. Déu encara no ha acabat la història de la salvació. Només sabem que s'ha posat dintre de la nostra història perquè la nostra història sigui salvada. Són les 9. No sé com ho he d'acabar, això.
Ara
anava a
preguntar.
Ningú preveia haver agradat res.
No, penso que van
aquella pregunta de clàssica de Jesús de la Creu, Déu meu, Déu meu, pot ser que passi ja mil calç, però que es faci la teva voluntat.
Sí.
La teva voluntat és aquest sofriment, tens la sensació de que quan fas la pregària de Jesús, que és la més sincera o la més...
El Pare Nostre.
Si passa, que passi aquest calç, si pot ser que passi, I llavors, però primer que es faci la seva voluntat.
Aquesta, la pregària de Jesús a la creu, que per altra banda forma part, Pere, ho saps perfectament, d'allò que se'n diu el ipsissima verba domini, perquè l'evangelista no gosa ni traduir en grec, sinó que recull les paraules del salt amb llengua aramea. Te'n recordes allò que diguéssim a la passió, Elí, Elí, lema sabactani, que es pot confondre amb el nom d'Elías, sempre s'han d'interpretar d'aquesta manera, com la de Getsemaní. Encara que jo em senti abandonat per tu i no entengui res, i visqui el buit i l'absència, tu continues essent el meu Déu. És la gran professió de fe des de la desolació i des del desert intern més gran, que és el mateix de l'avançala de la creu, que és sense manir. De dir, tot això ha estat un fracàs total, però tu continues sent el meu Déu, jo continuo creient en tu. I que hi ha també una que ara no me'n recordo, Maria Teresa, que m'escoltes, que la Maria Teresa, que com se deia aquella xica que ets la Ietsum, aquella noia que fumava, perquè m'entenguis, que em sents, Maria Teresa?
Sí. Has formulat una pregunta abans de...
No, jo li pregunto a ella ara.
Sí, però clar, va un minut tard, per tant no...
No em sent. Que et vaig donar el llibre l'altre dia d'aquella noia, que d'aquella noia infermera que va morir a Auschwitz. Què em sents, Maria Teresa?
Abans d'això, ha preguntat ella si, si podria explicar una mica més què significa Peter Natural.
Ah, va. Bueno, espera't. Aquesta noia que et dic ara no va bé el nom perquè no el tinc apuntat, diu, i és una noia laica, cristiana, que va morir a Auschwitz i es van trobar uns diaris, diu, és que senyor, has fet tot el possible perquè no cregui en tu. Però jo continuo creient que de xica fumava. És un lloc, com serà el nom? I et suma. Ètil, sí. Has fet tot el possible perquè jo no cregui en tu, però jo continuo creient en tu, dintre d'aquell horror. D'aquell horror. I què em pregunta?
Crec que és natural, que pot explicar una mica més.
Déu-n'hi-do. Prèter natural, espera que ho penso, quan diem que una qüestió és prèter natural, vol dir abans del coneixement que tenim de la condició humana, de dir a què hagués passat si l'home no hagués caigut, no hagués fet mal ús de la seva llibertat abans del pecat original, el que estava en el pensament de Déu, si nosaltres, per dir-ho així, no ho haguéssim espatllat, i per tant la qüestió del diable o del dimoni no ens podem creure tot allò de l'àngel caigut o d'històries mitològiques d'aquest tipus, és a dir, ningú ho sap perquè és prèter natural.
Diu que no era cristiana, era jueva.
Era jueva, com l'Edith Stein, que l'Edith Stein per a mi no era una màrtir del Nou Testament, sinó una màrtir de l'Antic, Testament. Va morir per la primera aliança. Va morir per jueva més que per cristiana. No sé si ho he explicat bé, fills meus, no ho sé.
Et sembla que el mal avança? Hi ha més mal? O sempre és el mateix mal que es passa?
Això no ho he explicat, però de vegades hem tingut la temptació als cristians de dir que el regne de Déu algun dia es pot realitzar totalment i plenament aquí a la terra, i el regne de Déu sempre és transcendent, perquè el cor de l'home, estimat Pere i benvolguts oients, mai canvia, i per tant, bueno, en certa manera crec que al meu entendre que no és cumulatiu, no?
Cada
generació és com és en la presència de Déu, no? I cada vegada que s'ha volgut fer algun projecte, tant amb signe, que sé jo, per exemple, a Ruanda, que volien instaurar en aquest segle, o començament del segle XX, el regne de Déu aquí a la Terra, ha fracassat, o puc dir que les utopies cristianes sempre han fracassat, no? Vull dir que la salvació cristiana és sempre transcendent, no es dona mai en aquest món, no? Totalment i plenament, no? I fixeu-vos que cada vegada que comença una cosa nova en l'Església, jo, molts de nosaltres ja som grans, sempre que comença una cosa nova en l'Església sempre hi ha alguna cosa que ja comença malament dins d'aquella cosa nova, que al final l'espatlla. Això és una opinió meva. Sempre hi ha algun germen de dir això no s'acabarà bé. S'espatlla.
Perquè
el pecat original. sempre que comença una cosa nova, és que sé jo, no? Fins i tot l'origen de les grans congregacions, no? Que sé jo, tot el moviment franciscà, des del començament ja la cosa ja es va desviant, no? Perquè el cor de l'home, doncs, no canvia, no? No canvia. Podem saber molta informàtica, podem saber tot el del món, però el cor de l'home, doncs, és limitat, no? És limitat i sempre ens hem de compartir. I tampoc hem de dir que aquesta persona és bona i que aquesta persona és dolenta. Tots som bons i tots som dolents al mateix temps, no? Tots som bons i tots som dolents, no?
Perversa,
no? Perquè, per exemple, d'ençà que s'ha mort el Crist i d'ençà de la resurrecció de Crist, a què ha canviat en el món? A què ha canviat històricament, no? Què ha canviat, no? Què ha canviat? Canviat. Ara, però, perdona'm, Jaume, però ara imagineu-vos, no? Per un moment, imagineu-vos, benvolguts alumnes, ai, alumnes, perdoneu, oients, imagineu-vos que per un moment donat els cristians deixéssim de fer el bé a tot el món. Quin buit no hi hauria. A mi em va impressionar els primers dies de la pandèmia, ara fa un any, tenen record d'espera que tothom estava tancat, em torno a emocionar, però les nostres càritas van funcionar totes. Totes van funcionar i no sabíem què passaria i els cristians de Reus van sortir. Els cristians de Reus potser van ser els únics que van sortir, perquè els treballadors socials estaven fent teletreball i no sabíem a què passaria. Van estar a l'altura, no? No és per lloar-nos a nosaltres mateixos, no? I potser sí que l'Església ha tingut un perfil baix durant la pandèmia en quant al lideratge del món i de discursos, però no ha tingut un discurs baix ni per la praxi de la caritat ni menys per la pregària. L'Església ha estimat molt durant aquesta pandèmia i com has parlat de Sant Josep, ha fet una mica de Sant Josep, eh? No s'ha posat al candelero i ha dit, mireu, però ha fet. I això és molt cristià, és molt de l'Esperit de Déu. Vaja, ho penso així.
I el David Brumós pregunta si la resposta, una resposta al mal no pot ser la resurrecció. Una resposta al mal no pot ser la resurrecció, que ell és suprem una mica així, com a mínim com una resposta parcial.
Que no pot ser o que...
No, que si ho pot ser o no pot ser. Ell creu que sí.
Doncs clar, ja ho crec, David, que ho creus així. Jo també. És que tot aquest discurs, estimat David, de la meva parròquia, no tindria cap sentit si no hi hagués la resurrecció de Crist. No tindria cap sentit. La resurrecció és penyora de que el bé és més gran. No tindria cap sentit. Si el Crist no hagués ressuscitat, no seria possible res del que hem dit. No seria possible l'esperança. El sepulcre de Crist està obert, està obert. El divendres sant no és el final, ni el dissabte sant no és el final de la història cristiana. S'obre a la Pasqua, és l'escletxa que forada el mur que diu Salvador Espriu. Tot estaria tancat en si mateix, no hi hauria transcendència. I més la resurrecció del Crist ens ha donat el seu esperit, que com t'he dit abans, David, no és una idea, no és un sentiment, és una realitat viva, 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 real, la gràcia real. Tota la vida que ho predico ningú fa cas d'això, però la gràcia real és real. Hi ha persones que viuen en la gràcia i se'ls hi nota i entre ells se coneixen, vull dir, s'endevinen.